COPE Vinaros.
101.6 FM.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buena tarde, un saludo a un servidor, soy el Tomás Mor, desde el 101.6 de la FM COPE Vinaros. Una setmana més, un divendres més, des d'aquí, des del Bisbat de Tortosa, com sempre, acompanyats per Poli Hernández aquí al control. Anem a fer un repàs de les notícies, i no només de les notícies, sinó també de tot allò que celebrarem els propers dies. Ja sabem vostès de que estem en temps de Pasqua, i el temps de Pasqua certament de que és un temps de moltes romeries. Romeries que setmana rere setmana es van portant a terme en molts de llocs de la nostra diòcesi. Romeries que mouen també l'espiritualitat i molta espiritualitat al nostre bisbat. Cofradies que d'alguna manera pues, porten a terme rogatives. Per exemple, volem dir unes quantes d'elles. La rogativa, per exemple, pues, que es va portar a terme, en este cas, a Catí. Va ser, en definitiva, pues, el cap de setmana anterior, també. Després, lligat a les rogatives, també estan les primes. Les primes és un element gastronòmic, és una espècie de panoli, que ajuda, en aquest cas, al camí dels pelegrins que cantant cants, no?, pues, van peregrinant fins a les diferents ermites. Enguany s'han pogut celebrar, certament, totes les rogatives de les comarques dels ports, i tant les primes com les ermites i els pirons són una crida a la gent. Alguns per simple traïció, alguns altres per passar un dia diferent, no? I alguns altres perquè de veritat ho viuen des del cor. Han sigut moltes les rogatives i estan sent moltes. L'ermita de Sant Marc, la de Sant Pere, Sant Cristòfol, la Santa Creu, Sant Isidre, de Santa Llúcia. Són molts, d'alguna forma, les ermites i també les Salvederes, la Balma, Vallivana, el Riu de les Corses, la Llacua. Certament no podem recordar-les totes, però al final sí que podem afirmar que des dels pobles, dels ports, no, són moltes les pregàries que es porten a terme aquests dies. Algunes també per demanar la pluja. Recorden vostès que aquestes tradicions lligades a aquestes romeries i aquestes ermites van lligades molt en consonància en el temps també, no? I demanar pues, el bon temps i la pluja abundant també perquè tot vagi bé. El mateix va passar a Vallibona, el passat també cap de setmana. I aquí dir també de que va ser un grup molt significatiu de vallibonencs, grans i menuts, que es van congregar doncs, a un carrer del poble per iniciar la famosa romeria de Sant Marquet. Per tal de que la festa sigui viva i ha anat evolucionant, doncs podem dir que totes aquelles colles que hi participen demanen a Déu cura per les seues collites i pel bé del poble. Més romeries petites, possiblement més cap aquí, cap a la zona centre, però déu-n'hi-do les que es porten a terme en la zona dels ports, del Priorat i de tot el voltant, en aquest cas, del Maestrat. Res més, des d'aquestes romeries passem a altres notícies. Temps de Pasqua, finalitzant ja aquesta cinquantena pasqual, i la Pasqua certament que és un temps on pràcticament doncs, celebrem temps d'ermites, celebrem també algunes festes d'alguns pobles i també es porten a terme campanyes de l'Església Universal que d'alguna manera ens conviden a nosaltres també a ser conscients de realitats que de vegades doncs, no som el suficientment conscient. La Pasqua també ens convida a pregar pels malalts. La Pasqua del malalt és la que d'alguna manera dona sentit a la pregària d'aquest cap de setmana per totes les persones malaltes. I què millor que algú que n'entén, que n'entén i molt, d'acompanyar malalts, del que és l'acompanyament en aquesta situació de la vida, difícil, però tan normal i habitual com és la malaltia. Mossèn Joan Bajo, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Delegat de Pastoral Familiar i, a més també, autor d'una bona retaïla de llibres que sempre ens ajuden, evidentment, a atendre aquest camp. El camp dels malalts dins de l'Església, possiblement un camp oblidat, mossèn Joan?
Sí, certament és un camp oblidat. Jo recordo una de les primeres vegades que entrava en el món de la pastoral de la salut, una persona molt entesa feia, si de la Bíblia arrenquéssim tot el que es parla de l'atenció als malalts, ens quedaríem a l'estatge i a l'índex. Per tant, l'atenció als malalts, de fet, és un missatge de Jesús, evangelitzar i guarir malalts. Per tant, no es pot desapegar-se una de l'altra. Tenen que anar pràcticament unides. La evangelització i l'atenció i la cura a les persones malaltes.
Certament que aquesta realitat, la cura i l'acompanyament dels malalts, aquí a la nostra diòcesi, com a l'Església Universal, ara en parlarem, no? Es queda concretitzat en uns punts molt concrets, no? Quina és o quines són les tasques d'acompanyament als malalts que es porten a terme en la nostra diòcesi, mossèn Joan?
Bé, des de la pobresa de recursos humans que tenim, perquè certament el voluntariat són persones bastant grans. Tenim pues, una delegació en la qual pues, som un petit grup de treball que animem durant la campanya del que va des del febrer, 11 de febrer, dia de la Mare de Lourdes, fins a la Pasqua del Malalt, pues, animem tota la campanya i sensibilitzem pues, als seprestats i a les parròquies que vulguin treballar pues, el tema de l'acompanyament als malalts. No? I després tenim pues, els serveis religiosos dels 5 hospitals que tenim a la diòcesi. 4 aquí a la banda catalana i l'Hospital de Vinaròs a la banda valenciana.
Vostè que ha tingut contacte en aquest acompanyament d'una forma molt directa, no? Perquè està aquí a Tortosa, quina és la resposta que d'alguna manera vostè rep, no? Quan hi ha una persona malalta, criden al mossèn, no? I allà, evidentment, pues, hi ha un encontre. Com és aquest encontre?
Bé, pensem que el moment de la fragilitat o la vulnerabilitat del malalt pues, és un terreny abonat per a que exactament hi hagi una recepció i una relació empàtica entre la gent de pastoral i la persona feble. I no només la persona en qüestió malalta, sinó també aquells que l'acompanyen o que l'envolten, com pot ser la seva família. No? Per tant, necessiten paraules de conhort, a vegades pues, el fet d'una presència de 2 minuts a l'habitació, i si la vivència religiosa és molt forta, pues, també l'acompanyament a través dels sacraments de la fragilitat, com pot ser l'unció dels malalts, com pot ser l'Eucaristia o fins i tot... Pues...
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Tan important també, no?, aquesta recepció d'aquest sagrament del perdó. No sé si tenim aquí a mossèn Joan o no, perquè estàvem justament, està de viatge, no? Està en la seva tasca també de divulgació, no?, del que és aquesta tasca de l'acompanyament del malalt. Mossèn Joan, el tenim disponible?
Sí,
molt bé. Una altra pregunta, vostè, no?, també, com hem dit abans, ha portat a terme la divulgació, no?, per mitjà de diferents llibres. Quines publicacions, o què pretén vostè en les diferents publicacions que ha portat a terme i que han sigut també, no només a nivell d'aquí de la diòcesi, sinó també a nivell de, jo diria, de tota Espanya, no?
Tret de la primera que parlava sobre l'acompanyament al dolor, una espècie de treball d'investigació sobre la proximitat del dolor i del sofriment en el món actual, una lectura del llibre de Job. La resta han sigut més bé d'especialització en el camp de la geriatria i gerontologia, no? I sobretot en el camp de l'ètica professional gerontològica. Els dos darrers han estat, pues, un, escrit en el temps de la pandèmia, com fer reeixir la persona gran en un món i en una societat en la qual, segons l'expressió del papa francès, és la cultura del descartament. I després el darrer, que ha sigut el temari que ha anat guiant la campanya del malalt d'enguany, reflexionar sobre el document que els bisbes, la conferència episcopal, sobre la pastoral de l'adult o de la persona gran des de l'Església i la societat actual.
Vostè mateix parlava abans d'aquesta campanya del malalt d'aquest any. Quina és la temàtica i sobre què versarà aquesta campanya del malalt, mossèn Joan?
Després d'haver passat l'experiència del Covid i havent vist com havia afectat a les persones grans, pues, des del Departament de Pastoral de la Salut de la conferència, pues, vam pensar en poder reflexionar sobre què podia portar la persona gran en la societat i en l'Església actual, no? I això, pues, ens va animar a treballar, sobretot des del moment de la conferència episcopal, pues, aquest món del patiment i del sofriment, i veure que l'experiència i la saviesa de les persones grans es podien també ajudar a copsar o a entendre una mica la realitat en la qual hem viscut tots plegats l'experiència de 2 anys i mig amb una pandèmia de caire universal.
I a més el cartell, no?, perquè no el podem aquí ensenyar, però és molt bonic també, no?, perquè apareix una senyora gran, no?, en una xiqueta aquí, no?, que l'està abraçant, i evidentment és aquesta, en castellà se diu "déjate cautivar por su rostro desgastado", no? Molt bonic, no?, també, perquè d'alguna forma, pues, és l'amor, no?, per a, bueno, com molt bé diu mossèn Joan, per a aquells que pateixen, no?
La pretensió, precisament, d'aquest títol de la campanya era d'això, que l'experiència, al llarg de les experiències bones, com dolentes, que han passat aquesta gent ja ben curtida en l'edat, doncs ens poden ajudar nosaltres a trobar una nova perspectiva, una nova mirada, després d'haver passat el Covid, no? Per això ens anima que ens reflectim en el seu rostre desgastat, perquè nosaltres puguem, pues, cercar, pues, aquests nous camins d'esperança i d'una nova, una nova mirada, no? Mm-hmm. Després de la incertesa que hem passat.
Mm-hmm. Certament que aquesta incertesa, jo crec que ens ha ajudat a tots a una dimensió nova, no?, desconeguda potser per a molts, no?, perquè evidentment, encara que la malaltia és una realitat, a vegades volem girar un poc la cara, i desgraciadament la pandèmia no ens va permetre girar, no?, sinó que aquesta era la realitat que ens tocava afrontar, i certament, doncs, la forma de pensar i d'actuar, pues, acabava sent la que va ser, perquè per el que era el que era, no? Suposo que, no sé, no?, si a nivell social i a nivell de societat ha canviat això, ha canviat una forma diferent de veure el malalt i d'acollir el malalt.
Sí, perquè al principi la gent va ser molt colpejada per l'experiència d'un sofriment sobtat, i sobretot de moltes morts ràpides, que no tenien temps de fer un acompanyament d'acomiadament, no? I llavors ha fet mirar des d'una nova perspectiva, així com han anat passant el temps de la pandèmia, doncs ens ha fet retrobar el sentit de les preguntes darreres de la nostra vida i com recol·locar els valors en la nostra escala de valors actual.
Mm-hmm. Certament, quines serien les recomanacions per aquesta campanya del malalt de cara a totes les parròquies, perquè certament que hi ha dues realitats que se donen en tots els pobles i en totes les parròquies. La primera és la part solidària, no? Sempre hi ha gent que pateix, i la segona, sempre hi ha gent que està malalta, no? Què hauríem de pretendre d'aquesta campanya del malalt, mossèn Joan?
Pues sobretot, primer, que puguem fer una mirada a aquestes persones, perquè ja que han rebut no només en la fragilitat de l'experiència de la malaltia, sinó també, per exemple, en la solitud, pues, que es creïn unes xarxes que facin pues, descobrir o fer aflorar tot el sentiment de solitud d'aquestes persones que viuen pues, soles a les seves cases i que bueno, millor no tenen els recursos necessaris per poder pues, tornar a sortir al carrer, no? I després, pues, bueno, apropar, com la primitiva església, apropar la comunitat a les persones pues, grans, no? Perquè no siguin valorades o considerades dins d'aquesta cultura del descartament que vivim, sinó que siguin pues, un valor a l'alça i un valor essencial, no? I sobretot que fixem una nova mirada pues, en les persones grans, perquè en definitiva, si Déu ho vol, tots arribarem a ser persones grans en algun moment de la nostra vida. I rebrem pues, l'atenció que nosaltres haguem pogut dispensar també als altres, no?
Cert. Doncs, mossèn Joan, no sé si hi ha alguna cosa més que vol compartir amb nosaltres, aprofitant que el tenim aquí.
No, simplement desitgeu-vos una bona Pasqua del malalt a tots i que el que vos dèieu en un moment determinat, que certament és la realitat de que som solidaris davant del patiment i que tots pues, en algun moment passem l'experiència d'una malaltia, pues, que ja sapiguem reconfortar-nos des de la perspectiva de Jesús, no? Que rebem l'Evangeli de la vida a través de la seva guarició, tant en la part física com la part del nostre cor. Mm-hmm. Moltes gràcies perquè sempre ens permeteu pues, difondre el missatge de l'Evangeli de la vida a través de les vostres ones.
Això també, no? És el que volem col·laborar perquè certament que és més que necessari, no? També pues, divulgar aquesta realitat i la tasca que es fa des d'aquestes delegacions, no? De Pastoral de Salut. Mossèn Joan, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, per explicar, no? I per a que entenguéssim aquesta campanya i aquesta Pasqua del Malalt que celebrem aquest cap de setmana i que juntament amb la Festa de la Mare de Déu de Lourdes, doncs també hem de mirar i ens ha d'ajudar a mirar aquesta realitat que la tenim, certament, i que moltes vegades correm el perill de girar la cara i no de ser així. L'hem d'acceptar, l'hem d'agafar perquè no deixa de ser una realitat més. Moltíssimes gràcies, mossèn Joan, i els deixem ara amb les paraules de vida del nostre administrador diocesà, mossèn José Luis Arín. Molt bona tarda i fins diumenge, si Déu plau.
Paraules de vida. Una xerrada d'amic de l'administrador diocesà del Bisbat de Tortosa, José Luis Arín Roig.
No us deixaré orfes, tornaré a venir. I la història del creixement de l'Església Primera comença una nova etapa. L'anterior havia estat marcada per la figura ideal del protomàrtir Esteve. La d'ara girarà entorn de l'activitat missionera de Felip, anomenat també evangelitzador, que fou un dels 7 elegits per a distribuir l'ajuda als pobres. Això mostra que ni els 12 han d'abandonar la tasca de la caritat, ni els 7 poden prescindir de la missió evangelitzadora. La primera carta de Pere, a la part central, insisteix en les exigències de viure com a cristians. Reverencieu de tot cor el Crist com a Senyor. Aquest deure bàsic implica moltes dimensions, però n'hi ha una particularment necessària en la missió evangelitzadora. Estigueu sempre a punt per a donar una resposta a tothom que us demani la raó de l'esperança que teniu. L'estil de vida autènticament cristià sempre provoca interrogants en els qui no comparteixen la nostra fe. Per què viviu així? Per què no seguiu els criteris de la majoria? Si la nostra manera de pensar i de viure no provoca aquests interrogants en una societat dominada pels ídols del plaer i del diner, senyal de que no estem vivint com autèntics seguidors de Jesucrist. Davant aquest repte, cal viure realment l'esperança pròpia dels cristians, una esperança constant que naix de la fe dinàmica viscuda enmig de totes les circumstàncies de la vida. Però se'ns hi demana també donar raó de la nostra esperança, perquè, a més del testimoniatge de vida, l'evangelització exigeix poder donar raó, per la qual es necessita una formació sòlida, explicativa, entenedora de la nostra identitat cristiana com a motor del nostre estil de vida. Jesús digué: si m'estimeu, guardareu els meus manaments. Dir que l'estimo i no fer cas del seu ensenyament és un contrasentit. Amb raó afirma Jesús que el qui m'estima és aquell que compleix els meus manaments. L'autèntic amor va molt més enllà d'un simple sentiment que sovint ve sense buscar-lo i se'n va sense poder-lo impedir. L'amor és vocació fonamental innata de tot ésser humà, creat a imatge i semblança de Déu, que és amor. Estimar de debò és assemblar-nos a Déu. La reciprocitat de l'amor mostra la interconnexió entre l'amor rebut i el donat. Si m'estimeu, guardant els meus manaments, jo pregaré el Pare que us donarà un altre defensor. De fet, el nostre primer gran defensor o paràclit és el mateix Pare, que no va plànyer el seu propi fill, sinó que el va entregar per nosaltres. L'altre gran defensor paràclit de cada cristià és Jesucrist, que ens va estimar fins a donar la vida per nosaltres. Però el nostre advocat defensor paràclit per excel·lència és l'Esperit, de qui diu Jesús: jo pregaré al Pare que us donarà un altre defensor, l'Esperit de la veritat, perquè es quedi amb nosaltres per sempre. Enviant-nos el seu Esperit, Jesús farà realitat la seva promesa: no us deixaré orfes, tornaré a venir. Amb aquesta triple referència al Paràclit, atribuïda a les tres persones de la Santíssima Trinitat, s'està subratllant la unitat d'un sol Déu en tres persones divines distintes, amb l'Evangeli de Jesucrist com a referència concreta del gran pla de Déu i el missatge del manament nou de l'amor com a eix vertebrador: estimeu-vos els uns als altres com jo us he estimat. En això coneixeran que sou deixebles meus. La Pasqua del malalt que celebrem avui en recorda un grup preferit de Jesús: els malalts. No els deixem orfes, siguem per ells el braç allargat del ressuscitat. Fins diumenge que ve, si Déu vol.
I fins aquí una xerrada d'amic de l'administrador diocesà del Bisbat de Tortosa, José Luis Arín Rodríguez.